Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Com prova el març? Bé, de fet, estem al segon dia, però és clar, és el primer dilluns d'aquest març del 2026. Un mes que ens portarà la primavera. Que la sang
altera.
Què tal, com estàs?
Bé.
Alterat o què?
No, normal. Bé. Sentint aquesta fantàstica música del meu amic Gato Barbieri.
Sí.
Saxofonista impressionant.
Total.
I sempre és un gust escoltar els seus temes, però especialment aquest. M'agrada molt, molt, molt.
Ei, es diu Fiesta.
Es diu Fiesta.
Doncs que sigui la festa, eh?
Doncs que continuï, que continuï,
que continuï
la festa.
Que sigui festa.
Això mateix. Bé, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la segona part del Passeu sense trucar.
Doncs apa, avui és dilluns i hi ha els dies de cine clàssico.
Això mateix.
Una del 1959.
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Doncs sí, que bé, i aquesta pel·lícula em va agradar moltíssim i l'he vist més d'una vegada, eh?
Molt divertida, un clàssic dirigit per Billy Wilder i protagonitzat per Marilyn Monroe, el Tony Curtis i el Jack Lemmon.
El Jack Lemmon, que m'encanta.
Els tres, eh?
Sí.
Molt bé, avui el foraster, a les 10:05, on va? On va el foraster?
Doncs...
A Besalú.
I'm gonna stay here for a while. I just need to see...
Besalú està a la província de Girona, concretament en terres volcàniques, a la Garrotxa, eh?
Sí, senyora.
I és un dels pobles que més visiten, tant catalans com andorrans, també.
Com tothom.
Però, esclar, el Quim no ha anat a fer turisme allà. Ha anat a conèixer els seus habitants. I, doncs, gent gran, gent jove, canalla... Avui a Besalú, eh?
Molt bé. Avui també, ja entrant en el capítol de cinema, doncs començarem per AXN Movies, que això és a través de Movistar Plus. Una molt bona pel·lícula, a mi personalment em agrada molt. Pel·lícula que es diu Promeses de l'Este.
És del 2007, dirigida per David Cronenberg, en Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Joseph Alting i d'altres, eh?
I la Naomi Watts. Una molt bona pel·lícula, val la pena, si no l'heu vista, crec que us agradarà. I també una altra gran pel·lícula, una altra bona pel·lícula, és a les 10, a Calle 13, és Ejecución Inminente.
Esta noche va a morir un hombre inocente. Esta noche ejecutarán a ese hombre.
Quiero decirle a todo el mundo que creo en Jesucristo nuestro Señor y Salvador.
Una pel·lícula de Clint Eastwood.
Sí, la va dirigir Clint Eastwood en el... Mira, el 1999. I la dirigeix i va dir, saps què? També la faré jo. És a dir, faré de protagonista.
Clar que sí, home.
Sí, és una mica... Clint Eastwood és una mica Juan Palomo. Jo me lo guiso, jo me lo como, bé li agrada.
I també música.
També música, i tant.
El seu fill va venir aquí al Festival de Jazz,
És veritat, tens raó, sí, és veritat. Bueno, doncs aquesta pel·lícula està interpretada per ell i també per Isaiah Washington i James Woods, entre d'altres. I és una molt bona pel·lícula, a les 10 a Calle 13. I també tenim una altra pel·lícula, en aquest cas...
Estrenos, no? O espanyol, espanyoles.
No, sí, no, és cinema espanyol.
Ah, cinema espanyol.
Sí, el canal aquest. A les 10 del vespre, i a més és una pel·lícula doncs, que ha tingut algun que altre Goya. Estem parlant de Sorda.
Una pel·lícula que em sembla que ha de ser molt, molt maca.
¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente.
Estava llegint que la protagonista és sorda des de petita perquè a veure com li va fer reacció, mira quines coses, una aspirina.
Ja veus tu. quines coses.
Sí, sí, sí.
Mare de Déu. Bueno, doncs aquesta és la pel·lícula del 2025, és a dir, de l'any passat. És una pel·lícula d'Eva Libertad, la seva directora, sí, interpretada per Míriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta i Joaquín Notario.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia de més a prop, més planera, més digerible, tal com sempre ens explica diferents trastorns la Laura de Llarès. Benvinguda un dia més, Laura, què tal, com anem?
Bona tarda, moltes gràcies.
A tu per estar amb nosaltres. Avui ens posa sobre la taula un tema que porta per nom el dolor crònic. Com conviure,
sí,
amb ell?
Com conviure amb ell, perquè el dolor crònic és una d'aquelles coses que suposen tot un repte emocional i físic, uh-huh, i psicològic.
Sí.
Clar, el dolor el que fa és canviar la qualitat de vida de les persones. Per què? Perquè va canviant la manera en com aquestes persones es relacionen amb el seu entorn, no? Va empitjorant l'estat anímic i alhora es deixen de fer activitats que abans les persones realitzaven i els hi agradaven, no?
Clar.
I això és un engranatge que el que fa és incrementar molt el risc de poder desenvolupar trastorns com són el trastorn depressiu,
sí,
o trastorns d'ansietat, no?
Uh-huh.
Llavors, jo el que us proposo és que examinem avui plegats com afecta el dolor als processos psicològics.
Som-hi.
Perquè sabem, no?, quan tenim, doncs, mals d'esquena o fibromiàlgia, sabem que hi ha un tractament que es fa, doncs, amb el metge, no?, que és potser més farmacèutic, eh? I després hi ha tot el que seria l'afectació psicològica, que aquesta potser és una miqueta més desconeguda, no? Quin és el primer procés psicològic que es veu afectat quan hi ha un estat d'aquests, de dolor crònic? És la tensió, Candela.
Mm.
La tensió, quan nosaltres tenim dolor en una zona, té tendència a focalitzar-se sobre aquella zona, no? Què passa amb això? Que dintre del cervell tenim àrees que s'encarreguen de diferents coses. I la que s'encarrega de la sensibilitat de les sensacions és l'àrea somatosensorial. Què passa? Que jo, per exemple, em punxo una cama, no?
Uh-huh.
Llavors aquesta àrea avisa de atenció, punxada a la cama dreta, no?
Sí.
I la meva atenció es focalitza allà.
Uh-huh.
Si jo estic pendent d'aquella punxada molta estona, al final acabo notant un dolor molt més intens i fins i tot amb matisos, no?
Uh-huh.
Per què? Perquè la tensió va retroalimentant aquesta àrea i aquesta àrea es va tornant com molt més fina. De dir, doncs ara noto que ha travessat la pell, ara noto... M'ho estic inventant, però perquè s'entengui la,
sí,
idea.
Sí, no, millor, no? Millor, sí, tant, i tant.
Al final, el que aconseguim amb això és reforçar les sensacions de dolor. Quan jo estic molt pendent d'allò que em fa mal, allò que em fa mal s'incrementa. Mm? I vaig reforçant aquesta sensació de dolor i tinc més intensitat i, per tant, més dolor. Per tant, aquest seria un primer procés que resulta molt interessant en relació al dolor. El segon procés és tots els processos de pensament, no? Quan tenim dolor, el que s'activen són pensaments automàtics i són negatius, no seran positius, evidentment. Per què? Perquè es vinculen a un estat en què el cos no es troba bé i això pot ser interpretat ràpidament com una amenaça. Ojo, que no em trobo bé, aquí hi ha un perill, no? Tot, ja veieu que està molt focalitzat a la supervivència, al final, eh? Què passa? Que s'activen aquests pensaments negatius que són molt similars als que tenim quan tenim un estat depressiu. És a dir, es vinculen a estats de desesperança, això no té sortida, això no acabarà mai, no sortiré mai d'aquesta, i a estats de baixa autoestima, no serveixo per a res, sóc una càrrega, no? Tothom ha d'estar pendent de mi, i això al final es va reforçant de tal manera perquè hi ha un fenomen que és la neuroplasticitat, no sé si n'heu sentit a parlar.
N'hem parlat, sí.
El que ens diu és que el cervell és molt ràpid adaptant-se als canvis, no? I això amb els nens es veu molt ràpid. els nens aprenen super de pressa. Si tu ensenyes un idioma a un nen petit, l'aprendrà molt més ràpid.
Això
que
sempre es diu, no?
Una persona adulta, sí, claro. Sí. Perquè té totes les connexions neuronals molt fresquetes i té la neuroplasticitat molt ràpida, però igualment amb adults també la tenim, no? Què passa? Que quan jo estic repetint-me pensaments negatius dia sí, dia també, aquest pensament el que fa és cridar una emoció de la mateixa freqüència, és a dir, una emoció negativa. Anem reforçant totes aquestes xarxes, totes aquestes connexions neuronals, eh? I això, per neuroplasticitat, es va convertint ja en una manera de ser, no? I facilita que jo estigui pitjor. És a dir, que no només tinc dolor, sinó que a més estic de mala llet, no tinc ganes de sortir. Sí. És a dir, que es va fent tot un engranatge que és molt perillós. I l'últim procés del qual us vull parlar, i és fonamental, és l'estrès. Per què? Perquè quan hi ha dolor crònic, aquest dolor s'interpreta com una amenaça i es genera major quantitat d'una hormona que es diu cortisol, que és l'hormona que s'allibera en presència de l'estrès. Aquest cortisol afecta a dues àrees molt concretes, que són l'hipocamp i l'amígdala. L'hipocamp és una àrea del cervell que el que fa és encarregar-se de tots els processos d'aprenentatge i de memòria. Què passa? Que quan hi ha molt cortisol, l'hipocamp, diguéssim, que s'emborratxa una miqueta, no? I el que empitjora és la nostra memòria. Com es tradueix això? Doncs, escolta, m'estic trobant malament, estic per casa, estic malament, jo no noto que estic estressada perquè no ho noto, perquè, total, estic per casa, no faig res, però em vaig oblidant coses. M'oblido de prendre'm la medicació...
Sí, perquè queda com que tens això que has dit molt bé, no?, com una borratxera.
Exacte.
És com a bloquejada.
Una borratxera de cortisol i vaig fent petits oblits de memòria. Sí. Clar, si jo no sé això que us estic explicant ara, pensaré que encara estic més fotuda del que en realitat estic i és probable que incrementi encara més el meu estrès.
I encara som més gruixut tot plegat.
Exacte.
Clar.
Per altra banda, tenim l'amígdala. L'amígdala n'hem parlat diverses vegades, però per refrescar-ho ràpidament, és aquella estructura que s'encarrega de processar totes les emocions, bones i dolentes. Però què passa? Que és una estructura mega ràpida. És aquella que quan estiguem dintre d'un incendi, la que ens portarà a la sortida serà aquesta, és la responsable d'això, no? Moltes vegades s'equivoca. Per què? Perquè no hi ha una reflexió al darrere, és una estructura superràpida, no hi ha temps per reflexionar, ella processa emocions, pum, 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 pum. Clar, en presència de cortisol, l'amígdala, igual que l'hipocamp, està una mica emborratxadeta i el que genera són pors irracionals. Pors que fins i tot abans no teníem. I ja sabeu que la por té molta vinculació amb l'ansietat. Per tant, a més, el que tindrem serà un estat ansiós, no? Conseqüències de tot aquest caldo de cultiu, doncs increment del dolor, del malestar físic i emocional, tindrem possiblement problemes d'ansietat i de depressió, un estat anímic més aviat baix, disminució de les activitats, és a dir, que anem reduint, deixem de fer coses, i aïllament social. Com millorem tot això? Doncs amb el metge es tracta el tractament que s'hagi de tractar. I amb psicologia el que fem és treballar molt, sobretot, a l'acceptació. Per què? Perquè és molt important acceptar la nova situació, sobretot si aquesta nova situació durarà una temporadeta llarga o si ens diuen ja que serà la nova
normalitat.
Tota
la vida, sí.
Exacte. Quan abans assumim això, abans alleugerim el malestar psicològic, perquè mentre no ho estem assumint, estem lluitant en contra. I en aquesta lluita en contra d'algo que no podem parar, només podem sortir perdent. Per tant, és molt important que ho acceptem com abans millor, perquè això ens permetrà adaptar-nos de forma molt més ràpida i buscar estratègies que ens permetin conviure millor amb això.
Clar, però primer, tot aquestes efectes secundaris o posem-li el nom que vulguis, s'ha d'alleugerar, perquè arriba un moment que potser estàs més malament anímicament que no pas el mal que puguis tenir en una zona
correcte,
com les cervicals, eh?
Correcte, correcte. Per això també hauríem de treballar, com hem dit abans, l'atenció. L'atenció es relaciona molt amb totes les sensacions físiques, no? Doncs hem d'entrenar la nostra ment per ser capaços de dirigir l'atenció cap allà on nosaltres la vulguem dirigir. Per què? Perquè quan tinguem dolor ja sabem que ella tindrà tendència a anar cap al dolor. mirar cap, a les mal, cap al mal de cervicals. Però si nosaltres tenim un entrenament per redirigir aquesta atenció, serem capaços de distreure-la i així disminuir la pressió sobre l'escorça somatosensorial. Una altra cosa és que hem de treballar el pensament positiu. Això és superimportant i molt difícil, perquè quan estem malament, la tendència natural
negatiu,
és anar cap al negatiu.
Total.
Aquí hi ha una cosa que a mi m'agrada molt fer, que són les visualitzacions positives. És una cosa que sona com a molt de bruixeria, però no ho és, no? Perquè al final què passa? Que la realitat de les persones que estan amb dolor crònic és que estan tancades a casa, estan sovint soles, han perdut tot allò que els hi és gratificant i és important poder-les portar a un espai que encara que sigui imaginari, i això és important, encara que sigui imaginari, genere benestar.
Clar.
Per tant, no és una pèrdua de temps, no és somiatruites, no. És portar la ment a un estat imaginari positiu per generar sensacions positives en el cos que contrarrestin amb les negatives. Aquí cal saber una cosa. Les sensacions negatives i les sensacions positives són contradictòries. Per tant, si el que volem és restar a dies negatives, hem d'anar a buscar les positives per sobreposar-nos. I així estarem millor. Ja veieu que tot això té la seva petita màgia al darrere, no?
No és el que treballem jo que fa molts anys, tot això es treballa.
Correcte, que el ioga treballa aquestes coses i a vegades ens diuen no, però és que la psicologia no ha d'anar cap aquí. Però és important posar-nos en el lloc de la persona. Uh-huh. Quan estic tancat a casa amb migranya, a les fosques, que no puc fer res, potser és important que hi hagi algú que em pugui fer viatjar cap a un altre lloc, encara que sigui imaginari, però que em faci sentir bé. Ja sabeu que la ment no diferencia massa el que és real del que és imaginari, i una bona prova d'això és quan recordem algun record que ens porta emocions positives
sí.
I ens descobrim somrient.
Sí, és veritat.
I dius, ostres,
que
feliç que era, no, en aquell moment,
perquè
la ment automàticament ha tornat cap allà i el cos s'ha ficat amb la emocionalitat d'aquell moment. Per tant, si me'n vaig a un lloc, si el que necessito és pau i tranquil·litat i visualitzo un camp amb flors i tranquil·litat, aquesta pau i tranquil·litat acabaran venint cap a mi, perquè les estaré portant amb la meva ment igual que si recordo un enterro d'algú que m'he estimat molt i que ja no hi és, probablement acabi plorant,
sí.
M'entens?
Sí.
Dic que tot això és la màgia de la ment, i quan nosaltres som els mestres d'aquesta màgia, doncs podem fer grans coses.
Clar, però
podem estar molt millor.
Hem d'anar a vosaltres, els professionals, perquè ens adreceu, ens digueu quina és la drecera que hem d'agafar més curta i més recta, que ens ajudeu també. Perquè, a veure, això de la nit al dia
no es pot fer,
no, siguem realistes,
fet,
és un procés.
L'altre dia veia una imatge de l'expectativa, no?, del que seria un procés psicològic, i hi havia com una línia recta preciosa, i el procés psicològic no és mai així. El procés psicològic sempre hi ha grans pujades i grans baixades,
sí, clar.
Una zona d'estabilitat, enmig es torna a trencar, tornes a baixar, no?, perquè al final la vida és així, la vida és canviant, la vida no és lineal.
No.
Si no, seria molt avorrida, també.
També. Déu-n'hi-do, doncs escolta, més que interessant, com sempre, el tema que avui hem tractat, com viure, conviure amb el dolor crònic, i esperem que, com sempre, us hagi agradat tot el que ens ha explicat la Laura, i amb la finalitat també de conèixer-nos a nosaltres mateixos, perquè al fi i al cap som els únics que estem amb nosaltres les 24 hores. Vull dir, no?
És important estimar-se.
És clar, sí, sí. Sona
des tòpic. Que neixes fins que te'n vas, estàs amb tu mateix. Això és una certesa.
Hem parlat moltes vegades, no? Sona tòpic. No cal arribar a ser una persona narcisista i egocèntrica,
no.
Però sí pensar en nosaltres, perquè ens en benefici propi, Doncs escolta, Laura, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
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 Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Prenda, 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 pr
Estem escoltant a Stevie Wonder, Don't You Worry About The Thing, perquè avui anem a parlar d'un àlbum. Abans, però, el Riqui us vol comunicar que hi ha futbol avui, eh?
Sí, per tots aquells que us interessi, avui juga el Madrid.
Per això.
Ho fa a les 9. Sí, és partit aquest partit del dilluns, que en aquest cas li ha tocat al Madrid, una cosa raríssima. Real Madrid-Getafe, amb el Getafe, una cosa que queda allà en los Madrid.
Exacte,
sí,
exacte.
Bueno, doncs ja ho sabeu.
Doncs això que dèiem, aquest àlbum de Stevie Wonder, que també ens agrada moltíssim a nosaltres, ens anem d'anar als Grammy del 1974.
Imagina't.
I va guanyar 4 premis.
Sí.
L'àlbum de l'any per Inner Visions, millor cançó de Rhythm and Blues per Superstition, i millor interpretació vocal pop per You Are the Sunshine of My Life.
Això mateix.
Quina més bona, eh?
Quina és més bona, sí, sí, la veritat és que sí. Doncs avui serà una d'aquestes cançons, Candela.
Sí?
Sí.
Clar, home, clar, no em posaré una altra.
You Are the Sunshine...
No ho sé, m'ho estic rumiant.
Vale, doncs a disfrutar-ho, perquè sempre sentia... Stevie Wonder és disfrutar de la bona música, carai.
Tornem demà, adeu-siau.
Adeu.
True, there's no way that I'll be losing.